Continguts en xarxa. El Pou.
Un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona està treballant en un projecte per reutilitzar biomassa com a absorbents de contaminants. Avui tenim a dos dels investigadors que formen part d'aquest grup, la Cristina Palet, que és professora de l'Autònoma, i el Roberto Boada, que és investigador postdoctoral també de la universitat. Tots dos formen part del grup de tècniques de separació del Departament de Química. Moltes gràcies per venir.
Hola, gràcies. Hola.
Comencem explicant una mica això de la biomassa. Nosaltres tots tenim entès més o menys què és la biomassa, però com ens pot ajudar a netejar contaminants de l'aigua?
Bé, la biomassa, que és un residu que generem en diferents àmbits, agrícola o ramader, doncs resulta que té capacitats d'absorbir diferents compostos. Per què? Doncs perquè la seva estructura té uns grups químics que interaccionen amb aquests compostos.
I exactament, com pot ser que un residu ens ajudi a netejar alguna cosa? Perquè això a primera vista sembla una contradicció.
És que són residus perquè no se'n pot fer res més, però no són en cap cas de dolents per la salut.
No estem parlant de fems, eh?
No, estem parlant, doncs, de, per exemple, escorça de pi, en la indústria, doncs, diguéssim, de la fusta, o estem parlant de plomes d'au en la indústria ramadera, l'avícola concretament, i les plomes no tenen cap problema, per exemple, o l'escorça de pi tampoc. L'únic que en fan amb elles és incinerar-les, i és una llàstima perquè tenen un temps de vida útil, abans no es fan malbé per creació de microorganismes o el que sigui, que podria ser utilitzat per això, per aquesta capacitat d'absorció de contaminants.
I, per exemple, en què és el que neteja una ploma d'au o què pot netejar una escorça de pi? Què és el que pot eliminar d'aquests residus?
Nosaltres hem investigat sobretot dos grups de compostos, uns més en diem inorgànics, uns que són metalls pesants com un plom, un cadmi, un coure, crom, etc. El crom, sobretot com en la indústria tèxtil i com a colorant o acompanyant de colorants, s'utilitza molt i és bastant contaminant, sobretot el crom, depèn de quina forma química. I això seria la banda que en diem compostos contaminants inorgànics, metalls pesants. I llavors tenim l'altra banda, que són els propis colorants, per exemple, que són contaminants també amb altes concentracions. No podem... Quan veiem rius de colors, oi? Doncs no pot ser.
Sí, no, en principi un riu de colors no sol ser una bona idea. Heu treballat, a més el Roberto, a més de membre d'aquest grup, també treballa al Sincrotró Alba i heu fet servir aquesta instal·lació per poder investigar més profundament aquesta biomassa i com interactuava amb els contaminants. Com ho heu fet? Per què us ha servit el Sincrotró?
Pues mira, el Sincrotró és com un microscopi que nos permite ver desde el punto de vista más molecular las interacciones entre estos metales pesados que comentaba Cristina y la estructura de la biomasa. Entonces, esto nos permite entender por qué cierta biomasa absorbe unos determinados elementos y o es selectiva a otros elementos y por qué la capacidad depende. Entonces, dependiendo de los diferentes sitios de absorción, las diferentes... puntos en los que estos elementos pueden unirse, podemos estudiar las capacidades que pueden tener esos materiales u otros para limpiar aguas.
Sí, per fer-nos una idea, el funcionament d'aquest sistema o d'aquests filtres és com, de fet, com la majoria de filtres. El que fan és, de forma automàtica, seleccionar una automàtica des del punt de vista de natural, explicaria sempre, com sempre intentem explicar-ho de la forma més senzilla possible, però que són capaces d'eliminar uns elements concrets, en aquest cas, però com pot ser que les plomes, per exemple, siguin capaces de quedar-se només una part del que han de netejar? O l'escorça de pi, és igual.
Bé, per exemple, l'escorça de pi hem comprovat que el crom 3 s'absorbeix molt bé, en canvi el crom 6 no. I justament el crom 6 és el tòxic. Per tant, el que passa que també hem descobert, justament amb la mesura en ciclotró, ell potser ho explicarà millor, que quan fem l'absorció de crom 6, ostres, a la biomassa trobem crom 3. Això és molt interessant, perquè d'una banda, a banda que l'eliminem del medi, perquè el crom 3 no és tan dolent, però en quantitats elevades no és bo igualment, a banda, estic passant a una forma química més bona. El 6 és dolent, el 3 és bo. I a la biomassa trobo el 3. Jo havia posat 6. Onda, doncs estic canviant aquesta aquest risc d'aquelles aigües d'entrada.
Com a mínim són menys perilloses.
Exacte. Sí. Per tant, primer, canvio el risc, i segona, sobre el puc acabar eliminant amb un percentatge important. Llavors, una mica, amb el Roberto hem pogut estudiar això, no?
Sí, entonces lo que nos permite hacer el sincrotrón, en este caso las técnicas de espectroscopía, es diferenciar las diferentes especies químicas de estos metales pesados. Los diferentes estados de los elementos son más tóxicos u otros, como dice Cristina.
I a part del sincrotró, amb quines altres tècniques heu treballat en aquest cas per aquest projecte?
Bé, nosaltres caracteritzem la biomassa amb un microscopia electrònica d'escombrat, que se'n diu SEM. Si a vegades volem buscar presència de nanopartícules metàl·liques, podem arribar a treballar amb una microscopia que és de transmissió, que és el TEM. Ah, llavors també hem fet espectres de la franja de l'IR per veure els grups aquests que ell deia, grups actius que interaccionen, doncs els podem buscar fent aquests IRs. I de fet, clar, i per últim, clar, nosaltres fem proves al laboratori amb tubets i amb solucions a coses que preparem nosaltres i que hi posem els metalls, per exemple, en el cas dels metalls, i llavors hem de controlar la concentració. Doncs busquem tècniques espectrofotomètriques o espectroscòpiques, concretament ICP masses, que és un cert nivell, per analitzar la quantitat que ens en queda, no?, després, per veure realment que desapareixen de la solució i estan a la biomassa, no?
I, per tant, després, perquè ens fem una idea de com podria funcionar això, retirant la biomassa retiraríem aquest residu de l'aigua.
Exacte.
I després què en faríem d'aquesta biomassa residual?
Pues una de las cosas por las que utilizamos la espectroscopía en el sincrotrón es para ver cómo esos procesos de absorción, entender esos procesos de absorción nos permiten entender esos procesos de desorción. O sea, nosotros podríamos ser capaces en un futuro de reutilizar estos elementos pesados que son muy útiles para la industria química o otro tipo de industrias.
Correcte, sí.
El que faríem seria treure'l de l'aigua per posar-lo en un altre lloc i després treure'l d'aquest altre lloc per convertir-lo una altra vegada en el que era originalment.
Exactament,
no?
Es un poco lo de la economía circular que ahora mismo domina un poco el campo de la investigación. O sea, no crear residuos y hacer un consumo lineal, sino intentar reutilitzar i el més possible.
Exacte.
Precisament en aquesta línia és una de les raons per les quals us heu convidat, perquè últimament estem parlant molt d'aquesta reutilització, de com podem fer processos que d'alguna manera siguin menys agressius amb el planeta a partir d'aprofitar el màxim de parts possibles d'un procés. Perquè com ens imaginem aquests filtres del futur que portaran aquesta biomassa?
La veritat és que me'ls imagino igual que els que hi ha avui dia, simplement canviant el farcit, per entendre'ns. Jo, francament, m'imagino que les empreses actuals que fabriquen filtres per netejar aigües, doncs tinguessin una línia que en diríem eco-friendly o sostenible, o digue-li com vulguis, i que aquella línia de productes estés sempre el filtre farcit de biomassa, diferents tipus, depèn de l'aplicació i depèn de la indústria on s'hagi d'anar a netejar les seves aigües, que la pròpia indústria podrà recircular amb aquesta economia circular que dèiem, no? Per una banda. Per tant, res massa complicat. Simplement que hi hagués l'interès que hi hagués aquesta línia de producció de nous filtres amb una nova biomassa, amb una nova aplicació.
I de moment heu tingut algun contacte? Heu fet alguna prova? Heu arribat a poder fer un filtre, diguem?
Filtres, tal qual, no. Hem fet proves amb columnes al laboratori, columnes petitones, però molt poqueta cosa, amb uns treballs fi de grau que s'han de fer ara avui dia dintre dels graus, que són obligatoris, però clar, els treballs són curts, són d'un semestre i dona pel que dona i resultats no en tenim molts. Però acabem de demanar un projecte per aconseguir això, per treure resultats en continu, en columna, semblant a un filtre ja. I de fet, també per poder fer un escalat, no només laboratori, sinó mida més gran, més propera al real, perquè, és clar, a vegades les coses poden canviar, quan canvies l'escala.
Esperem a veure si aquest projecte realment pot arribar a bon port, perquè vosaltres formeu part d'aquest grup de tècniques de separació del Departament de Química Autònoma. En quins altres projectes, molt esquemàticament, que ens queda poc per acabar, en quins altres projectes treballen un grup d'aquestes característiques?
Ahí lo dejamos, a ver.
Bueno, hay muchas líneas de investigación. Este sería lo que es más medio ambiente, pero no solamente trabajamos en absorbentes de biomasa, sino absorbentes de esponja con nanopartículas de óxido de hierro. También hay una línea de investigación en remineralización y tratamiento blanqueante para dientes. ¿Qué más tenemos?
Tenemos la línea de Esta sería la que llamamos de biomateriales. Otra línea dentro de biomateriales y en campo de medicina es la predicción de cálculos renales, composición del cálculo, depende de la composición.
Hem canviat d'idioma, eh, Cristi?
Sí, és veritat. Sí, és veritat. Bueno, és que som bilingües,
sí, sí,
eh? Ja
sí,
ho dèiem.
Sí, tant, i tant, i tant.
Fa una estona. Doncs això que dèiem, no? Predicció de pedres de ronyó i veure una mica quina mena de dieta ha de seguir la persona, fer unes propostes, no? Una mena de predicció... Res, a la taula de laboratori poder tenir una imatge de la pedra i veure si pots tenir-ne una altra o no. Això és un estudi molt interessant que estem involucrats. I després també hi ha la línia d'aliments funcionals. Modificació d'una mica d'aliments per incorporar elements essencials que necessitem i que a vegades doncs, en tenim un aport innecessari o baix a la nostra dieta. Per exemple, al Mediterrani tenim poca ingesta de seleni i el seleni és molt bo per un munt de coses... pel cor, funcionament del cor, per s'ha vist també per l'Alzheimer, doncs que minimitza els efectes, bueno, anorèxies també, una pila d'aplicacions que hi ha per al seleni, i nosaltres tenim a la ingesta alimentària, a la nostra dieta, n'incorporem poc. Mm-hmm. I per tant, doncs, si l'incorporem a l'hora de fabricar aliment en algun lloc, en el blat, per exemple, o en algun lloc en aquest sentit, doncs, bueno, s'intenta que puguem augmentar aquesta aportació. I no sé... Jo crec que seria aquests àmbits, no?
Em sembla que és suficient com per justificar l'existència d'un grup d'aquestes sí, característiques. Sí. Cristina i Roberto, moltes gràcies per explicar-nos avui aquest projecte i aquesta petita introducció a què fa el vostre grup de recerca. Segurament parlarem en un futur.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Gràcies pel vostre...
El POU.
Continguts en xarxa.